La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el pollastre amb llagosta és un exemple clar de cuina de mar i muntanya? Aquesta combinació reflecteix la diversitat del territori català en un sol plat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda posant el focus en projectes gastronòmics que tenen molta ànima. Comencem! La cuina refrescant avui torna al nostre cuiner particular, Jordi Ávila, bon dia.
Què tal, Pep, com estàs?
Que avui quin animal toca?
Bueno, avui toca vedella.
Vedella, bé, bé, bé.
Toca vedella o si aquests dies que estem més festius, que els caps de setmana els aprofitem i que els dies són llargs i fem també allò que en diguem una bona barbacoa, tant podrà ser que haguem anat al nostre cansalader a buscar un bon tall de vedella, un bon bistec de la culata, per exemple, seria ideal per aquesta recepta, o per aprofitar les rampoines, en dic rampoines, però bueno, per aprofitar aquells talls de carn que hem fet a la brasa.
Però escolta, cal que ho fem al cap de setmana o podem fer-ho avui?
Podem fer-ho avui mateix, si vols ens engresquem ràpidament.
Doncs va, a veure, va. Aquest bistec de la culata i què més?
Mira, ingredients, evidentment, sal, pebre, oli d'oliva verge extra, que no fallarà mai a la nostra cuina, i aquí necessitarem tomàquets i pebrots. Perquè què farem? Farem, per exemple, farem unes tires d'aquest filet, d'aquest bistec de la culata de vedella, o les rampoines, com bé deien, de la barbacoa. I aquí necessitem escalivar el tomàquet i el pebrot. I això tant serà per menjar tebi, o calent, qui vulgui, però per mi és ideal per menjar fred. Faig les tires ben salpebrades de la culata, les saltejo i les arracono. Per una altra banda tinc o l'aprofitament del tomàquet i el pebrot escalivat de la barbacoa o en faig, perquè l'estiu n'hem de fer perquè n'hi hagi un tàper, una bona carmanyola a la nostra nevera, perquè ens ajudarà a acabar amanides o en aquest cas aquest plat. Què necessitarem aquí? Pues aquest tomàquet escalivat, que el podríem escalivar inclús, Pep, jo sóc un fan ultra fan de l'air fryer, el podríem escalivar ràpidament, el podríem rostir ràpidament a l'air fryer, o el pebrot també el podríem fer si no el tenim escalivat d'aquesta barbacoa que ens ha sobrat. L'air fryer, en 15-20 minutets tindrem aquests tomàquets, aquests pebrots escalivats. Què necessitem aquí? El pelem, el pebrot, pelem també la tomàquet, que la pell en aquest cas no ens aportarà gaire res, i tot això ho esfilagarcem. Fem
Com si féssim una escalivada càrnica, no?
Ah, això mateix.
Una esqueixada.
Això mateix. Tot això ben esfilagarçat i tot ben amorosit i ben amanit. Aquí inclús podríem jugar també, un cop tenim tot això al bol ben barrejat, podríem jugar amb una mica de vinagre de cidre. I això és una amanida freda d'estiu carnívora, perquè a l'estiu també necessitem aquesta energia que ens aporta la carn i aquests nutrients que ens aporta la carn, i és totalment una delícia. I torno a repetir-ho, si va quedar aquell tall de botifarra, si va quedar aquell tall de costella de xai, si va quedar inclús aquells pinxos de pollastre que ens prepara el nostre cansalader per fer la barbacoa, tot això ben esfilagarçat amb aquest tomàquet i aquest pebrot, per mi és una delícia. De fet, és l'amanida d'aprofitament alimentari més deliciosa que fem a l'estiu.
Saps què m'hi falta aquí, Ávila?
Què t'hi falta, a veure?
Primer, que això ho posis en un plat super, i després un bon tall de pa d'aquest bon.
Totalment d'acord, Pep, perquè aquí el que hem de fer és amanir-ho bé, que hi hagi una mica d'aquest suc que parlaves tu, d'aquest oli d'oliva verge extra,
xucar,
i el vinagre aquí també ens ajudarà, inclús vinagre i una mica del suc de llimona també quedaria molt bé, inclús amb el vinagre, que hi hagi una mica de suc a mull aquí, amb aquests pans de pagès IGP que tenim, que són fantàstics, és que no caldrà ni torrar el pa, perquè aquí el que volem és que la molla estigui ben viva i que suqui al màxim de tots aquests sucs, no només de la vinagreta aquesta que hem preparat, sinó aquests sucs de la carn, el suc del pebrot i aquest tomàquet escalivat que es desfà en el plat i fa aquella amalgama de sabors que queden en aquest cul de plat soper.
Com ens agraden aquestes receptes tan fresques.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui passa pel bocato di cardinale el cuiner Artur Martínez. Artur, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, un entrepà de truita.
Del mar?
Una cosa molt senzilla, el musclo.
De la terra?
Qualsevol vegetal, una carxofa.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una bona llauna de sardinetes o un bon formatge.
Quin producte no pot faltar mai a la teva nevera?
un vi blanc.
Un producte sobrevalorat?
L'alvocat.
D'amagat.
Una llauna de calamars en salsa americana molt de matinada.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Un estofat de mongeta pinta que feia la meva mare.
Uf, que bo. Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
La Ginesa Terrassa.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Una bona anxova.
I un producte que no suportis?
Una safata de menjar preparat d'un supermercat X.
Què li donaries al final per acabar el teu millor enemic?
Aquesta safata.
Aquesta safata. Artur Martínez, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda obrim la porta a un dels grans noms del periodisme gastronòmic del país. Escriptor, observador, cuiner també i cronista. Bé, en fi, el que passa a dins i fora dels restaurants, en Pau Arenós ha estat capaç de posar en paraules allò que sovint moltes vegades per a molta gent només és una intuïció, un gust o una memòria. Avui parlem amb ell del llibre Vocabulario, paraules per pensar, discutir i gaudir de la gastronomia de Planeta Gastro. Pau Arenós, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Bé, cuiner domèstic,
Sí, home.
I cronista full time, vull dir, cronista gastronòmic, el que faig és escriure cròniques tot el dia i reportatges. Però cuiner sol és a casa, que la gent no confongui. Recordo a Mèxic, en un congrés, que presentava un llibre que es deia La cocina de los valientes, que la gent se'm dirigia a mi com chef. I a mi feia molta vergonya.
Home, aquell llibre, La cocina de los valientes, va ser...
Bueno, va ser un llibre, si jo n'hi ha, crec que n'hi ha tres... Hi ha dos llibres que marquen, bueno, que són importants per mi i una petita petjada també fan, que és Los genios del fuego del 99 i La cocina de los valientes del 11 amb una edició ampliada del 19. I amb aquests dos llibres sí que reuneixes un, juntament amb aquest, que és assaig gastronòmic, sí que reuneixes una mica un resum del que ha passat amb els 20-25 anys, sí.
Escolta, podríem fer ara un altre Genis del Foc actual? Qui podria?
Sí, podríem fer-los, però ara l'oferta i la gent és tan gran. És a dir, quan jo el vaig fer, jo el vaig escriure de l'any 98 i es va publicar el novembre del 99. I era molt més fàcil visualitzar qui eren els artistes perquè hi havia un nombre molt més reduït. Ara és molt gran. És que és molt gran. I fer aquesta llista únicament de 10 seria dificilíssim. Difícilíssim perquè així és com aquells... Per exemple, jo recordo que quan vaig posar alguns dels cuiners, Ferran Adrià em va dir, i aquest per què el poses? Dic, perquè crec que tindrà futur. I efectivament els van donar després... ha sortit, només va sortir el llibre durant aquell any, es van donar una estrella que no té cap relació, però que jo veia que hi havia un potencial important. Però és que ara aquesta llista seria superdiscutida. Diria, per què no has posat aquest, però no l'altre? De 10, imagina't.
També és veritat que en aquella època ja hi havia... A vegades parlem aquí d'aquesta carta clònica que hi ha molts restaurants, sí, no? Que sí, el pop amb patates...
I dedico 5 planes, això, eh?
Clar. I és que en aquella època també ja teníem alguns d'aquests plats, no te'n recordes? Allò, el magret amb salsa, sí, de gerds, no?
Sí, el que passa és que hi havia molt pocs. Clar. Respecte a l'actualitat, molt pocs practicants. I es venia d'un moment gastronòmic molt més difícil. La cuina catalana havia quedat reduïda, a més de les cases que la practiquessin, pues, a masies, a llocs com molt, amb molta tipicitat, no? Mm-hmm. La nova cuina, els nous cuiners, no els entusiasmava la idea i no la feien desenvolupar, encara que tots els cuiners aquests sempre han desenvolupat plats de cuina catalana, eh? Poc o molt la cuina catalana, i a més amb una mira avantguardista, mai va ser oblidada, que hi ha molta gent, no, és que sols parlàveu de què, però aquest, Carme Ruscalleda, sempre ha fet cuina catalana.
I
això era Joan Roca, el seu Can Roca, sempre ha fet cuina catalana. Ara, a més, ara mateix, si tu vaig estar-hi al celler fa relativament poc, i jo crec que és l'exponent més important que hi ha al món de cuina catalana, mm-hmm. perquè n'hi ha molts plats de cuina catalana evolucionada. Vull dir, la cuina catalana, a pesar de tots aquests que deien és que no parlo de la cuina catalana, era mentida perquè aquells restaurants en feien, però diguéssim que no era una cosa que estava entre les ambicions i el plaer i el gust dels nous cuiners, cosa que sí està passant ara.
Mm-hmm. Home, aquella època va ser quan va néixer a plats que avui en dia fins i tot ja trobes congelats, com per exemple el carpaccio de peus de porc.
Sí, del celler del Joan, sí. Te'l trobes al lineal del súper, jo l'he vist copiat i recopiat i supercopiat i megacopiat a molts restaurants sense atribuir-li mai la paternitat. Mm-hmm. Això, per mi, és lleig. El que passa que és possible que aquest plat ja hagi entrat a la dimensió de la cosa habitual i no sorpresiva i a poder estar per reivindicar o parlar-ne d'un plat que si no recordo malament, és de l'any 90-91.
Sí,
no?
I tant.
Ho dic així com de cop, de memòria.
I tant. Home, mira, ara que aquest any, si no recordo malament, celebren els 50 anys de la nova cuina basca, no? D'en Roteta i companyia i tot això. Mm. Déu-n'hi-do com s'ha cuinat tot aquest temps a la nova cuina, no només al País Basc i a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, no?
La diferència és important, perquè ells es van reunir, aquests 11, 10 homes i una dona, es van reunir i van decidir-ho fer d'aquesta manera, és a dir, mostrar als periodistes, convidaven els periodistes a cada una de les cases on es cuinava i es feia coses. Ells ja tenien aquesta voluntat de mostrar, és una estratègia. No sé qui la va pensar, però ben pensada, no? No era allò un club d'amics o de gent que feien coses o no. Es van reunir, van decidir formar-se com a agrupació, o aquest nom, sota aquesta idea, i promocionar-se. A Catalunya això no ha passat mai. No ha passat mai. És a dir, els cuiners no es van reunir un dia i van decidir que anirien tots junts. Hi ha hagut molt bona relació entre uns, regular entre altres i ignorància entre tercers. S'han dut bé, diguéssim, el grup que estaven a la punta de llança, però mai es van un dia dir nosaltres ara farem un grup i explicarem a la premsa què és el que fem nosaltres. Això no ha passat mai.
Com creus que per què passa això? És a dir, jo tinc la teoria a vegades que el País Basc, com que és més petit que Catalunya, tot és més concentrat. I quan fan una cosa, en fan una, allò podríem dir de grossa, no? És a dir, fan una escola. Bé, sí, hi ha dos o tres escoles, no?, de cuina, però en fan una de molt gran. És a dir, fan una part conceptual més d'institució. No? En canvi, aquí fem una mica de tot. És a dir, de la Vall d'Aran al Delta de l'Ebre hi ha molts quilòmetres.
Hi ha moltes capelletes. L'altre dia parlava amb una persona que existeix un monstre com el Basque amb financiació pública supersalvatge, i aquí a Catalunya, que es va començar amb una càtedra sense ubí, pues això fa 30 anys o 35 anys, mai hem aconseguit, doncs hi ha el campus Torribera, hi ha hagut coses, però mai tothom no s'ha posat d'acord en crear un únic centre que fos referència mundial. I resulta que aquests centres d'arreu el presideixen els cuiners catalans. Mm. Cuiners catalans és la presidència del bàsquet, cuiner català és la presidència del MAC a Madrid, i aquí no, pues no tenim res semblant. Mm.
Tenim moltes escoles de cuina, tenim a l'Alícia,
L'Alícia ha fet una feina increïble des de la seva fundació amb el Toni, amb el Massanès, ha fet una feina d'investigació sobre la salut, com facilitar i millorar la vida de persones malaltes, que és un déu, que és extraordinari. Però jo parlava d'universitat,
sí.
Parlava d'un títol universitari. I precisament en una discussió amb el Toni, per mi, la cosa és... Per què hem d'exportar aquest talent i que altres territoris beneficien i no treure profit aquí? I no formar grans cuiners del futur aquí i que els ha generat el País Basc, no?
Pau Arenós, escolta, aquell llibre El vocabulari, què? Com el vas cuinar, aquell llibre?
Mira, aquest és un... Diguéssim que aquest llibre està format com per microassajos. Alguns tenen 10 planes i uns altres tenen un paràgraf, no? És establir una sèrie de paraules, algunes convencionals o esperables, no? Pues patata. Però no espereu trobar una descripció de com la patata va arribar del nou món i no sé què, no sé quantos. Està a l'ús gastronòmic, ho explica molt bé. Jo explico una altra cosa sobre la patata, no? És la sensació, el menjar, algo que et transmet. Però en aquesta paraula, que podria ser previsible, o uns altres semblants, hi ha altres que no surten mai, que crec que és molt important per la discussió gastronòmica, que és un llibre per llegir, fruir, pensar-hi, somriure i a vegades enfadar-te, no? Pues parla de maltractaments, parla de racisme, es parla de toxicitat, es parla del xef, ho diu en castellà, xef malote, es parla de moltes coses. Pues, també es parla del caviar, m'entens? Però una visió crítica, sempre una visió crítica, sigui el que sigui, o parlem de biquinis, o parlem de moltes coses, són 500 planes de moltes entrades que tu pots llegir de la primera, que és abuela, i l'última, que és zombi, o entrar-hi a meitat, al principi i al final, saltant, agafant abans de dormir unes quantes planes. Però a mi el que m'interessava és posar sobre la taula termes per poder parlar-ne. Que la gastronomia es cuina molt i es reflexiona poc. I tu mires a les estanteries, n'hi ha centenars i centenars de receptaris i n'hi ha molt poc assaig gastronòmic. Tothom diu, no, s'ha d'escriure més sobre això. Pues escriviu, pues editorials, autors, escriviu, invertiu temps fent això i editorials, invertiu calés i recursos perquè arribin al lector.
Tot i que aquest llibre té un aspecte de diccionari, mai més ben dit, no és gens un diccionari, perquè a més el pots començar i acabar per qualsevol lloc, i trobo que està molt bé el fet de que són bullinades, i mai més ben dit, d'en Pau Arenós, que trobaràs precisament que no trobaràs la fórmula de la sobrassada, sinó que trobaràs qui és un dels grans mestres, per exemple, de la sobrassada a Mallorca, no?
Aquí n'hi ha moltes històries, perquè jo sóc un narrador, jo sóc un contador, jo conto històries, no? I n'hi ha molta experiència personal duta a un terreny col·lectiu. Sempre pues, explica això que fa el Xerx Reina amb les sobrassades, que el tio que està fent les sobrassades, alguna de les sobrassades més importants de Mallorca és de Mataró. Vale, pues molt bé. I fa unes sobrassades gegantines, té una filosofia, un pensament. Pues a mi, per parlar del món de la sobrassada, en lloc de fer aquesta explicació gourmand de què bona és la sobrassada i els greixos, i quan les tires sobre una torrada, el plaer que podria ser-hi, prefereixo contar la història d'una altra persona. I així és en tot. Quan jo parlo del Jerez, pues és l'experiència anant a un lloc a prendre Jerez a Jerez, amb cantaors, i bueno, és contar les històries de la cuina, contar les històries de la gastronomia.
De fet, jo crec que aquest llibre el podries fer cada 10 anys, no?
Bueno, aquest llibre, el que passa que costa molt escriure un llibre de 500 planes, i sí que podria haver-hi, si es ven suficientment bé, ja sabeu, compreu-lo, si voleu una segona part, és seguir, perquè això no s'acaba mai. Vull dir, les idees, els inputs o les motivacions per seguir contant coses no acaben. Jo duc escrivint de manera regular de gastronomia des de l'any 99, no? Una de les coses que sé és que jo sé molt més que l'any 99, molt, molt, molt més, però sé molt poc. Vull dir, que nosaltres, quan escrivim d'això, la quantitat de coses que ignorem, no? Imagina que ara jo hagués d'escriure algo sobre la cuina índia. No tinc idea. Vull dir, sí, sé, he anat a molts restaurants, he pensat, tinc idees, però la meva reflexió és tan minsa, tan petita, i la meva possibilitat d'error és tan increïblement gran. O sigui, ja t'he parlat de la cuina índia, que és una cuina llunyana, però si ara jo hagués d'escriure sobre el Pallars, la quantitat d'informació que haig de moure abans i saber és increïble. I un lector del Pallars dirà, hòstia, aquest tio no té ni idea del que està contant. Però és tan ampli, tan salvatge, tan bèstia, hi ha tantíssima informació que a vegades la gent, quan em demanen sobre escriure, com escriure, cerca molt, no cregui res de ningú, comprova-ho tot.
Clar. Home, aquí hi ha una cosa important, i és que una cosa és només parlar de gastronomia o parlar de cuina, l'altra ja és parlar de restauració, i estem vivint uns moments que déu-n'hi-do, és a dir, des d'aquests principis dels 90, quan parlàvem ara dels genis del foc fins ara, déu-n'hi-do tot el que hem evolucionat i que hem canviat, no? Evolucionat de totes maneres, eh? Coses molt bé i coses potser no tan bé. Tu en quin moment creus que estem a la restauració avui en dia?
Jo crec que estem en un moment amb gent jove molt ben formada i alguns sense cap idea. Vull dir, que tota aquesta formació tècnica que es fa que els plats estiguin molt ben resolts, ara és difícil anar a un lloc i que hi hagi un maldestre a la cuina, perquè saben molt, és intentar transmetre això amb ànima. Jo, cada vegada més, m'ha passat ara recentment anar a una sèrie de restaurants tècnicament impecables, gent que venia d'aquí, grans cases, d'allà. I després vaig anar a un altre restaurant de tios que també havien passat per restaurants, però menys, per grans restaurants, per grans cases, i feien una cuina molt personal. Molt personal vol dir que, per exemple, havien agafat un lluç que tenien i s'havien entrat galeres i havien decidit farse el lluç amb les galeres. No estàvem molt contents, perquè el plat, la textura no els havia quedat com querien, però era molt bo. Pues, em va interessar molt que el plat no estigués molt ben fet, però fos molt bo. Vull dir, que n'hi ha... Abans parlàvem de les cuines clòniques, que són aquelles cartes que dic, i dedico una entrada que es diu Moda, i té 5 planes de plats. Si els tios que no tenen idees poden trobar aquí en aquestes 5 planes totes les idees que els hi falten, que tampoc tenen cap interès que les facin, perquè són les mateixes coses que estan a tot arreu, a tot arreu. És horrorós. Però, en canvi, jo prefereixo aquesta gent que arrisca, aquesta gent que a mi ara aquí plat no li surt tan bé, que aquell perfeccionisme una mica com de laboratori o de... O de desfilada, no? Pues igual no cal, és cuiners entusiastes amb bona formació, perquè no facin una desgràcia, però que els hi surten coses de l'ànima. Jo crec que fa falta més ànima.
Clar, ara dèiem allò del mateix director del Magret amb salsa de gerds, sí, i del confit d'ànec, no?, sí, amb peres. Tenim, per exemple, ara, no?, allò, el ajo blanco amb peix blau, no?, o el mollete de papada, que també és molt, molt conegut avui en dia. O, per exemple, el cap de garrí fregit, que també, o ja no diem, evidentment, el cheesecake, no?, o les mandonguilles de vaca vella. És a dir, clar, no pararíem de trobar aquests plats que avui en dia te'ls trobes a qualsevol lloc, que ja no saps ni quin és l'original, no? De qui va ser el primer que va fer el cap, no?
Hi havia un que m'agradaria saber, ara diré quin és, un plat per felicitar la persona que el va crear i fotre una hòstia, tota la vegada, que és el brioix amb mantega i anxova.
Sí.
O sigui, felicitar-lo perquè és una gran troballa, no? On hi ha punts salats, hi ha greixos, hi ha dolç, hi ha textures que combinen superbé, però és que jo no puc menjar ni un mes, no puc menjar més un brioix amb mantega i anxova. I crec que els trobarem aquest plat fins a la nostra mort. Sempre hi haurà algú que pensarà que el món comença aquell dia que ell posa aquest plat a la seva carta i el menjarem i el menjarem. I...
Bé, i després plats que ja els van modificant tant, mira, fa molt poquet, per no dir ahir mateix, em van servir una César sense salsa, allò amb oli, una miqueta i una miqueta de mostassa, no? I dius, a veure, perdoneu, vaig dir, us aneu oblidat de la salsa? Diu, no, ja hi és, està amanit. I a on, no? Diu, porta'm un plat que miro de trobar-la, no?
Primerament la César té... viu una descontextualització. Pues agafar qualsevol plat del que sigui, qualsevol producte, calamars amb salsa César, bledes amb salsa César, no? Vull dir que també és un joc que passa, que la primera vegada que el veus és divertit i és curiós, perquè després t'hi acostumen moltíssim, i després que aquesta, si tu vas a molts cuiners i els hi dius quin és l'origen de la salsa César, et diran probablement Itàlia, quan és una salsa mexicana, vull dir, la frontera de Mèxic i els Estats Units. I que, a més, el que acaba fent-se ara mateix com una César tampoc s'assembla amb res al que van fent els germans Cardini, no?, que és l'origen. Vull dir que tot... Que és una cosa que és recurrent, que els cuiners s'han de llegir més. Els cuiners s'han de formar més. Jo he tingut discussions, intercanvis, amb cuiners importants que no saben quin és l'origen del pijama, les postes del pijama, que és el set portes.
I tant.
Clar, però no saber això i estar fent un pijama, i no sé d'on pensen ell que deu vindre el pijama, però no tenen ni curiositat ni coneixement que el Set Portes és obert, que no és un restaurant que va tancar fa 200 anys i hem oblidat aquest punt. Però a mi, quan jo estic parlant amb això, o l'altre dia estava parlant amb una persona que m'estava servint el biquini i parlant d'això, vaig dir, però tu saps d'on ve el biquini? El biquini, és, aquest nom és barceloní, de la sala de biquini dels anys 50, es va confondre amb el Celeste. Jo estava flipant, és que ja no sabia... Dic, és un barceloní que està fent biquinis, que parlant de la sala biquinis, i m'està parlant, en realitat, de la sala Celeste, de l'antiga Celeste, del carrer Argenteria. Clar, per mi tot això, en el fons, ostres, em cau tot a terra, em cau tot a terra.
Bé, perquè falta coneixença, és a dir, es cuina
interès,
molt...
Interès.
Sí, sí, falta història, falta litúrgia. Això que dius tu, falta llibres com aquest, el vocabulari, que no hi hagi ni una punyetera recepta, ho dic d'aquesta manera, Pau, perquè ens entenguem, i a més hi ha molta reflexió, tal com dèiem. Reflexions com, per exemple, com entens tu que hi hagin tants restaurants, per exemple, que estiguin tan de moda, no sé, ja no hem de sortir ni de Barcelona, i en canvi n'hi ha que siguin tan oblidats, no? Mm. O que hi hagi restaurants que hi van molt els cuiners el dia de festa, i en canvi d'altres la gent no hi va, no?
A mi el que més mal de panxa em fa és gent que ho està fent molt bé i que no omple restaurants, perquè... És molt difícil omplir un restaurant, eh? Hi ha una hiperoferta tan salvatge i tan bèstia, hi ha tantes coses que trobar el lloc adequat per la teva oferta, que trobar el model, o sigui, que els plats atreguin d'aquest clients, el preu, i que ho puguis pagar tu tot, és a dir, que puguis pagar traspàs, que puguis pagar el lloguer, que puguis pagar llum, que puguis pagar el personal, que puguis pagar el producte, és tan difícil... que millor que juguis a la loteria o que facis la quiniela. Perquè encertar i donar el pleno és complicadíssim. Barcelona, com totes les grans capitals, viu molt, molt, molt de les novetats. Tu obres una novetat i és possible que treballis bé i tal, igual, però t'ho oblidin, perquè n'hi ha una altra novetat. Doncs per durar el temps, l'altre dia vaig estar a Roy Rubí, que feia anys que no hi anava, i estava tot ple. Tot el menjador, tot ple. Era un dia que feia molt bon dia, perquè li vaig dir al Joan, al propietari, li vaig dir, no, avui m'ho omplir. Vol dir que no sempre serà així, però és igual, treballen. Per què? Pues, no està de moda, no és nou, imagina't el Roy Rubí. Però ha fet alguna cosa... Bueno, ara, i no estem parlant sols que es cuini bé, que això ho hem donat per fet, eh? Però que hi ha alguna cosa més que el client s'hi sent a gust. Jo crec que és una paraula... fonamental, i poder és la més important de totes, que surt al llibre, que li dedico molt espai, que és hospitalitat. Mm-hmm. Hospitalitat. Poder és la paraula més important del món de la gastronomia als restaurants, que és hospitalitat. Mm-hmm. Algú que fa sentir-te bé. Jo no vull sentir-me com a casa. Vull sentir-me millor que a casa, perquè és com a casa, me quedo a casa. Mm-hmm. És millor que a casa.
Clar, de fet, ara sembla que si obres un restaurant, sobretot a les grans ciutats, no? com Barcelona, Madrid, i no tinguis una agència de publicitat, ja no sortiràs a les travesses, no? Sembla que...
Però i les agències de publicitat, que em sembla molt bé que la guanyés gent, es guanyi així en la vida, i conec gent fabulosa, cada cuiner ha de veure quines són les seves necessitats, perquè tu l'agència de publicitat la necessites per arribar-hi a 10 periodistes, pots accedir-hi directament a ells sense necessitat de l'agència de publicitat. Pues l'agència de publicitat és de demanar el que tu creguis que és el més convenient, perquè això sempre, això no és... La gent contrata una agència de publicitat per sortir, no? Per obrir, però és que no es tracta d'obrir, es tracta que passarà d'aquí un any, dos anys, tres anys, cinc anys, que és quan la cosa la gent comença ja a tancar-hi, 10, 20, 30 anys. Això és una carrera de fons. Si tu avui anem o acabem d'obrir el compte d'una agència de publicitat i m'ha dut aquests influencers, és que n'hi ha molta part de tot aquest món que jo desconec. Jo no sé com és aquesta vida dels influencers. El desconec. Tots, recordo això, vaig sortir a Sant Jordi a signar llibres, no? Doncs tenia al costat amb una persona que era un influencer i tenia... desenes de gent per signar. Pues és un món que jo no conec, que circula per la meva perifèria. Per ells és el seu carril central i la perifèria sóc jo. Per mi, ells són la meva perifèria. Circulen, però existeix. És com aquesta vida a Venècia, que els venecians van per camins alternatius. Pues aquí hi ha uns camins alternatius per uns i altres que jo desconec. I aquest món existeix i aquest món funciona. La pregunta és, restauradors, vosaltres què voleu? Omplir avui els restaurants durant un mes o que d'aquí cinc anys seguir existint? Jueu les vostres cartes.
De fet, Pau, avui en dia hi ha un esbiaix, no, entre el que seria la crítica gastronòmica i la publicitat gastronòmica, no? Moltes vegades es barreja això i dius, no tenim tants crítics gastronòmics al país i, en canvi, hi ha molta gent que parla de restaurants.
Perquè, al final, dedicar-te de la crítica gastronòmica o una crònica crítica, el que necessites molt i molt, molt, molt important és coneixement, memòria, capacitat de narrativa. Això requereix temps. Tu no surts d'avui sense haver fet mai cap restaurant, saber conegut, sense tenir en el teu cap tots els registres aquest, i comences des de zero. Necessites una certa edat. Una certa edat. Tu dic, és un xaval jove i vull escriure, començo a fer crítiques. Has d'escriure molt. Has de visitar molts restaurants, has de pensar-hi molt, has de llegir molt, has de tenir molt coneixement. És una qüestió de temps. I, a part, és una qüestió de calés. Costa diners. Costa diners. Així que totes aquestes dos parts, o tres, que és temps, diners i mitjans de comunicació, són tres potes que han menguat, s'han fet petites, han anat desapareixent. No és que la gent no tingui voluntat crítica, és que no n'hi ha suficientment, una xarxa suficientment potent com que pugui existir. Ni ara, no vull pensar-me, d'aquí 5 o 6 anys, desapareixerà tot completament. Tot lo que, l'oferta que n'hi ha ara mateix és una altra. És gent que es mouen a aquests canals com TikTok, que van als llocs, fan uns vídeos superràpids, picats, on cada dia mengen el mateix, deuen de tenir deuen estar superfarts i a punt de morir per la ingesta de patates braves, perquè o i saladia russa, perquè no veus una altra cosa, i croquetes, on tenia uns taps a l'estómac, però que després de mirar allò que puguis divertir, si tenen més o menys gràcia, no has après res. No saps res ni tens cap motivació per anar als llocs. És el que la gent demanda, és el que es vol. Això és molt barat. Això és molt barat de fer. Quan, si tu has d'anar a un restaurant, s'han de pagar els comptes, necessites un mitjà de comunicació que ho publiqui, necessites un mitjà de comunicació que et pagui a tu, la factura cada vegada és més alta.
De fet, hi ha una cosa, i és que jo no sé si d'aquí 5, 6 anys o 10 hi haurà tants restaurants, per exemple, i evidentment restaurants, diguem-ne, d'una certa vàlua gastronòmica, que encara faci menú degustació. Què opines tu? Com creus que evolucionarà el menú degustació?
A mi el menú degustació em cansa. En la Cocina Los Valientes li vaig treure el nom, que després també se m'ha copiat molt, que es diu menú disgustació. Menú disgustació. Jo crec que si tu no saben mai aquest tipus de restaurants, és molt important tenir-lo, perquè jo vaig a un restaurant amb un 3 estrelles a no sé lloc del món i no tornaré i tinc aquesta possibilitat perquè m'interessa molt aquest lloc. El menú de degustació més útil per comprendre d'una manera més àmplia que un primer, un segon i unes postres. Tinc més registres, més capacitat de saber què estan fent. Per a mi, com que això ho faig molt sovint, m'esgota i em cansa. Però entenc que aquesta manera de manifestar-se. I després hi ha una altra part que és molt important, que a vegades no oblidem. És la manera de sobreviure de restaurants petits. Perquè quan tu fas una degustació, saps quina és la teva compra.
Saps
què has comprat, saps què vendràs, saps què tindràs avui, i no n'hi hauran mermes, ni t'hauràs de llançar, ni hauràs de reciclar, ni hauràs de fer coses. També salva moltes vides gastronòmiques el menú degustació. A mi no és que em cansi tant el menú degustació, sinó tots els forats que s'omplen amb coses innecessàries, no? T'ho imagina't un menú degustació que dius, ostres, amb 15 passis jo estic bé. Si el menú degustació en té 25, jo crec que m'estan posant 10 coses més que no serien necessàries per ningú. Crec més amb els menús degustacions molt ben pensats i no en volum. És a dir, com que és un menú degustació que val X diners, anem a donar suficient coses perquè ningú pensi que és massa car, no? Que ho surt rebentat. Encara que hi ha gent que diu que surt d'un restaurant amb gana, noi, de veritat. Feu-vos ja, mirar, perquè sortiu amb gana un menú de degustació.
No, ja només per l'estona que estàs menjant, no? Ja no dic sopant, ja dic allò menjant, perquè
no m'ho crec, clar, és que no
allò,
crec.
Un àpat de 3-4 hores.
No m'ho crec, que la gent sortia amb gana.
De fet, fa molt poquet parlàvem amb un restaurador que té estrella Michelin i jo li deia, escolta'm, quin percentatge tens de gent que ve a menjar però que ve a fer la carta? Diu, te'n faries creus? Més del que penses, diu, més del 70% del restaurant fan la carta, no? I dius, ostres, encara hi ha restaurants allò amb estrella Michelin que la gent hi va menjar allò, un primer, un segon i un postre.
Però després em resulta igual és un tipus de restaurant, no sé quin era, que la gent hi va habitualment o té un tipus de... Per exemple, diguéssim, Via Veneto, no? Jo estic segur que el Via Veneto, el 90% és la carta, perquè és gent, client molt habitual, i ho entenc que sigui d'aquesta manera i que menú degustació surt menys, perquè gent que repeteix i va sovint, doncs preferis menjar un primer o un segon. Però si tu ets una persona que t'interessa en la gastronomia, has tardat molt en fer una reserva, dic, no tornaràs més a aquest restaurant o aniràs tres vegades a la teva vida, ostres, flueix de tot aquest menú degustació que acabaràs comprenent d'una manera total l'experiència. Jo sóc partidari que hi hagi menús degustacions i cartes i cadascú el tria que vulguis. Cuidado també amb els preus, perquè a vegades tu estàs pagant un menú degustació de 150 euros, bueno, per dir alguna cosa, i te fas un primer, un segon i unes postres i pagues 180 euros. Perquè...
Sí, sí. No és el preu, eh?
T'acolloneixes...
A vegades és el temps.
Clar, però t'acolloneixes que n'hi ha primers que valen 45 i 50 euros. Aquí i a París, primers que valen 120 euros. O sigui, un entrant que val 120 euros, no? És molt... És molt bèstia, això.
Bueno, aquí a Barcelona, pizzas que ja valen 30, eh?
Pizzas que ja valen 30, sí, sí, sí. I, normalment, però trobes molts llocs de pizzas de 15 euros.
Avui a la Fonda hem posat en paraules el que sovint només es degusta. Amb en Pau Arenós hem entès que la gastronomia no és només cuina, també s'escriu, es pensa, es discuteix en aquest llibre El Vocabulario de Planeta Gastro, amb una falda de l'Antoni Luis Aduriz, que és una autèntica delícia. Pau, escolta'm, torna quan vulguis, ja ho saps.
Quan em convidis, tornaré.
Gràcies.
Un plaer.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui anem cap a Guardiola de Font-rubí, concretament en un lloc fantàstic com és la Gatera, que allà hi tenim en Gerard Piñero, que és pagès, atenció, i escriptor de cuina, sí, de llibres de cuina. Gerard Piñero, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Com anem?
Prou bé, sí, sí.
Escolta, què fa un pagès que ara es dedica al món de la vinya escrivint llibres de cuina?
Ni jo ho sé, la veritat, ha estat tot un plec de casualitats que m'han portat a escriure aquest llibre. Ja, el fet de treballar a pagès, d'anar recopilant receptes durant anys i panys, doncs també ha ajudat una mica, eh? Vaig passar d'una certa il·lusió a la realitat amb una facilitat que venia donada per al temps, o sigui que... Bé, sí, molt content, la veritat.
Un llibre que portarà per títol La cuina parlada, un llibre finançat amb micromecenatge i que suposo que la gent que digui ostres tu, aquest llibre em fa molta peça, podrà ajudar-te a editar-lo, no?
Sí, deixem que faci un segon de propaganda. És un llibre de gairebé... No, de més de 500 pàgines. Està basat en 160 entrevistes a gent de totes les comarques del país. I degut a que és tan gran, tan extens el llibre, doncs hem hagut d'optar pel micromecenatge, perquè és difícil, té un cost molt elevat d'impressió aquest llibre, no?
Escolta'm, 160 persones, com les has trobat tu, que tanta gent?
Bueno, perquè quan vull m'hi poso i... Bé, a través de contactes, de vegades també amb les xarxes, de, hòstia, el Papet coneix la Papeta i me'n vaig cap allí i jo sempre hi he anat. Que aquí hi ha el tema també, que tu has d'anar, ara parlàvem que sempre s'ha de ser actiu i no passiu, doncs s'ha de ser actiu per poder parlar amb la gent del territori i anar a casa seu si fa falta, sigui on sigui. Jo he anat des de la Cerdanya nevada, completament nevada, fins a Batea i fins on m'han dit que hagi d'anar, sí, sí, i tant.
Doncs escolta, farem una cosa, un dia d'aquests només parlarem, farem una tertúlia pausada per parlar precisament d'aquesta cuina parlada, que crec que és la millor manera de conèixer la nostra cuina, la cuina que passa de boca en boca, aquella cuina que ens deixa, no és el gran llegat que ens poden deixar les àvies d'aquest país.
I tant, sí, sí, quan vulguis, jo predisposat, només faltaria.
Escolta, i de què ens vens a parlar avui, a veure?
Aviam, per començar, Pep, doncs, evidentment, som en aquest espai tan xulo com és a la Gatera. Per a manera una mica t'he portat un vi.
Bé, escolta'm, un vi que fa molt bona pinta, eh? Ara el tastarem, la Malvesa. Segurament que hi ha una història xula aquí, no?
Hi ha una història... he volgut portar aquest vi perquè hi ha una història molt maca, que positiva. Un altre cop no s'ha de ser actiu, no? Que és la Malvesa, és un vi que fa una noia que té 35 anys, jove. Fins ara vivia a Austràlia, treballava en un celler australià, fins que un dia li va trucar son pare i li va dir: jo deixo, em jubilo, deixo la vinya. I la Marta, que ella es diu Marta, no va tenir cap mena de dubte d'agafar, i fa un any se'n va venir cap a Sant Cugat Sesgarrigues, que és aquí al costat, i es va dedicar a fer la Malvesa, i és un vi excel·lent. És un... Bueno, de vegades la pagesia últimament la veiem molt en negatiu, no?, per tots els problemes que desgraciadament té, però jo crec que l'exemple de la Malvesa i de la Marta és una cosa molt positiva.
Doncs avui una secció amb un vi de la Marta, aquest vi de vinyes familiars de Sant Cugat de Sesgarrigues, que ens servirà per fer aquest glopet i per parlar de la cuina falsa. De què vols parlar avui?
La cuina falsa és, bueno, és una manera de dir-li, eh? Però és una cuina que diu una cosa però no és ben bé això, no? La cuina falsa és... bueno, és posar-li més pa que cansalada a la recepta, per dir-ho d'alguna manera, no? Una truita sense ous, una falsa vinagreta, bueno, ho anirem veient, un arròs sense arròs, això també ve. A la cuina tradicional, que és el que parlarem en aquesta secció, doncs també et trobes noms que no venen a dir ben bé el que és el plat.
Doncs va, foli.
Mira, per començar parlarem de, Pep, d'una recepta que a mi em va resultar curiosa, que és una truita sense ous, que ara et deia, no? o les trumfes eixutes, segons on vagis, no? Les trumfes eixutes a la Cerdanya, la truita sense ous, jo l'he localitzat al Bages i més cap a baix, no? Al final no deixa de ser un plat fet amb patates bullides, aixafades i després una mica de rosta fregideta per sobre i santes pascos. Això és la truita sense ous. O sigui, és ben senzilla, però li deien truita sense ous o trumfes eixutes. És una manera diferent d'entendre, entre cometes, una truita. La mentida, de fet, es converteix en una realitat, en una mena de miracle, perquè jo ho he provat. De fet, tots els plats que diré, que aniré dient, la majoria els he intentat fer, els he intentat cuinar a casa, sempre jo o amb un fill.
I t'han sortit o no?
Sí. I si en parlo aquí és perquè és bo. Que també de vegades a la cuina tradicional no tot és bo, cuidado, eh? No tot és... No li podem posar la categoria d'excel·lent sempre perquè sigui cuina tradicional, eh? Llavors hi ha un altre plat que a mi em fa molta gràcia, que és el que a les Terres de l'Ebre li diuen l'arròs de Garriga o arròs de Plana, que no té arròs. És un arròs, un plat, una mena de cassola de tros, que vindria a ser un cosí germà de la cassola de tros, i era un plat també d'una menja de quan es treballava o quan es treballa al camp, encara se segueixen fent els arrossos de Plana, i bàsicament és un conjuminat de bacallà de salat, llegums, si es vol, les hortalisses que tens del temps, o arreplegues tot, si li vols posar algun cargol que troc per allí, i santes pasques. I això és l'arròs de Plana. D'arròs, res de res. Ara, és boníssim. És molt boníssim, però la clau, com sempre, és el producte de temporada. I si pot ser del teu tros, molt millor. No?
Déu-n'hi-do. A veure, va, quins altres plats tenim? Jo em pensava que diries allò, algun... Ara està molt de moda, en castellà es diu aquella paraula de trampantojos, no? Aquí, clar, li hem posat aquest nom de la cuina falsa o la falsa cuina, perquè és ben bé que, clar, quan aquí hem fet un plat, sempre ha sigut per la necessitat, eh? En canvi, ara, doncs, volem fer de tot, eh? Volem fer xoriços vegans, però un gust de xoriço, i aquestes coses que no és ben bé el mateix.
Sí, exacte. O hamburgueses, que no són hamburgueses, però han de ser amb la forma d'hamburguesa per enganyar-ho tot, no? Sí, és veritat. Abans era més aviat això, fruit de la necessitat pura i dura del que tenies en aquell moment i de tot en feies un apanyo, que es diu, no?, popularment. I ara passarem a una altra, recepta. No és una recepta, és una salsa típica dels pescadors, de Tarragona. A mi me la va explicar un home que en sap un munt, un cuiner i antic pescador, que es diu Josep Maria Pomerol, i que ell li deia falsa vinagreta. La falsa vinagreta és una salsa que es feia servir quan es feia el ranxo de peix a la barca, doncs quan acabaven de fer el ranxo traient el peix, per sobre li posaven aquesta falsa vinagreta, que ve a ser una mena de vinagreta, però és una mica diferent. Porta una mica de pebre vermell, dolç, un xorret de vinagre, dos alls ben picadets, oli passat pel morter, i au, a gaudir. Res més que això. És ben senzilla, però és molt bona. Dono fe, que és molt bona.
Molt bé, escolta'm, em pensava que també parlaries un dia de l'enciam brut.
Ostres, l'enciam brut, sí senyor. Avui em parlava de l'enciam brut. Bueno, vindria a ser una mena d'escalivada, no? Sí, tant, exacte, sí. No hi enciam, això sí. Ja li poden dir als espectadors que d'enciam no en hi ha aquí. Ve a ser una mena d'escalivada, no? Per entendre'ns d'alguna manera, però sí, també enganya, sí senyor.
Gerard Piñero, escolta, ens agrada molt les teves històries sobre la cuina catalana. Torno un altre dia, no sé, la setmana que ve, sisplau.
Quan vulguis, Pep, només faltaria.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I atenció amb aquesta sintonia perquè és secció nova. És la secció de catalans i catalanes pel món. Una secció que volem saber per què van marxar i què hi foten els catalans i les catalanes a tots els indrets possibles del món. I avui comencem anant a Tòquio, al Japó. Mateu Villaret, molt bon dia, bona tarda. Com estem?
Bona tarda.
Escolta, quan fa que vas marxar tu a Tòquio, cap al Japó?
Doncs mira, jo sóc a Tòquio ara mateix 4 anys, però el total serien uns 8 al Japó, i si em preguntes quan va ser que vaig marxar, ja fa 20 anys que vaig marxar de terres catalanes.
Escolta, i què és el que et va moure la consciència de fotre el camp de Catalunya?
Bueno, una miqueta l'aventura, era jove, tenia reptes, volia veure món, i veia que passaven coses que m'intrigaven allà a altres puestos que no eren a casa.
Però alguna cosa va enamorar de Japó, no? Que faci tant anys que hi siguis?
Bueno, mira, el Japó sempre ha sigut un repte personal. Vaig créixer a l'època una miqueta de la revolució Ferran Adrià, on te van portar al Japó una miqueta a Catalunya, vam començar a veure que allà passaven coses i vam començar a provar també, no? Tu provaves un dashi, tu provaves un sashimi i hi havia coses que no entenies, i aquesta intriga a mi em va atrapar.
Et va atrapar aquesta intriga com ens intriga a molts catalans que anem a restaurants japonesos aquí a Barcelona i a Catalunya, i tu hi vas acabar obrint-hi un restaurant aquí, no?
Exacte. Ara mateix tenim un restaurant que es diu Masia, en el que fem cuina catalana, una miqueta contemporània, aquí al centre, a Ginza.
Carai. Escolta, i quins són els plats que podem tastar si venim i tenim ganes de menjar pa amb tomata? No sé si n'hi ha de pa amb tomata aquí.
Doncs mira, malauradament nosaltres no en fem de pa amb tomata, l'hem tingut a vegades. El nostre concepte gastronòmic és un menú degustació, tens dos menús degustació al lunch i dos al migdia i dos a la nit, dos altres menús degustació a la nit. El que fem, comences, arrenques amb unes tapetes, amb uns snacks, i vas passant per diferents àpats, que sempre busquem molt l'arrel catalana, no?
Mm-hmm. Clar, hi deu haver-hi productes que no els deus trobar aquí, no?
Exacte, mira, tornant amb el fil que em preguntaves, ara mateix al menú degustació tenim un esmarris, tenim un all cremat, tenim un suquet, oh. Fem salses com la sosenga, hem fet del sofregit de la sosenga, hem fet una salsa, hem fet del jubert una part d'un plat amb xipirons. Bueno, fem totes aquestes receptes que són maques d'explicar als japonesos perquè entenguin qui som una miqueta gastronòmicament. Mm-hmm. No?
Escolta,
i d'ingredients.
Clar, això que dèiem dels ingredients, no?
I els ingredients una miqueta, doncs, són, mira, fesols, coses quotidianes que per nosaltres ens són fàcils de trobar, per mi són molt difícils. El que faig normalment és trobar qui me les porta o portar-me-les jo mateix, no? Per exemple, els fesols del Ganxet, de Santa Pau, soc molt fan dels fesolets, també. El fuet és impossible, per exemple. Olives d'oliva, encara en tenim alguns. Els vins, va millorant la cosa, però sí, hi ha zones com a l'Empordà, que és molt difícil de trobar-la, de Penedès, de Priorat, en tenim molt.
Escolta, i si aquest estiu venim per aquí, trobarem aquesta cuina catalana, però els japonesos què diuen de la cuina catalana? Els hi agrada?
Doncs els hi agrada força. La veritat que nosaltres tenim la sort que aquí durant 20 anys va estar la Carme Ruscalleda fent bona feina, i no són desconeixedors. N'hi ha gent que en sap i que el coneixen. I doncs, ens ha fet un bon servei que ens fessi més fàcil el camí, no? Hi ha molts japonesos que venen a menjar masia i ja més o menys saben o esperen el que trobar.
Doncs Mateu Villareta, escolta, passa un bon estiu aquí al Japó, que jo no sé si la temperatura és semblant a la que tenim aquí, però tu ja saps que aquí els estius cada vegada són més calorosos, eh?
Aquí també, aquí fa molta xafogó. Això és una illa i tenim humitats del 80%, així que és durillo.
Doncs vinga, va, catalans, catalanes, quan aneu a Tòquio, aneu a menjar, reserveu sobretot el restaurant Masia de Mateu Villaret. Passa un bon estiu!
Moltes gràcies, igualment.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el calendari agrícola és el primer llibre de cuina. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender. Good times, oh. Good times, oh. Good times, oh.